aquelles nits de lluna plena i somnis d'embalat a la vivència universal d'una dona vista amb els ulls d'avui. El 13 i el 16 de juliol, el Teatre Grec ens porta La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, una obra essencial del nostre imaginari cultural que es plasma en l'escena dels nostres dies a través de la idea de multiciclicitat i les ressonàncies del passat i el seu significat en el present. Per saber què se n'ha fet de la Natàlia, a qui molts recordaran com Colometa, i tornar a les evocacions de la plaça del Diamant, tenim la gran sort de poder compartir taula i micros amb la directora de l'obra, Carlota Subirós, i una de les seves actrius, l'Alba Pujol. Hola, Carlota, com estàs?
Hola, bon dia.
Hola, Alba.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Molt contentes de ser aquí.
Sí, hi ha nervis abans de l'estrena o què?
Déu-n'hi-do, sí. Estem en un procés molt intens. Ho ha estat des de fa moltes setmanes i, de fet, molts més. I ara està en plena ebullició, sí, sí. Hi ha moltes ganes, en realitat, de veure florir l'espectacle.
Perquè porteu preparant-ho quant de temps? Perquè fer una aposta nova sobre la plaça del Diamant el 2023, ja suposo que això et fa ballar el cap durant mesos.
Durant gairebé un any i mig. I jo vaig rebre la proposta, l'encàrrec per part del Festival Grec i del Teatre Nacional, de manera compartida, fa realment un any i mig.
Imagina't,
exacte. Vaig estar molts mesos llegint la novel·la, donant voltes a com poder traslladar avui, com poder fer una nova versió, com poder portar aquesta novel·la que parla d'espais tan petits i d'una vida tan encongida d'un petit pis del carrer Montseny al barri de Gràcia als espais enormes del Teatre Grec i de la Sala Gran del Nacional i després de gira. Aquest salt d'escala em feia molt vertigen, igual que el salt de tornar a mirar amb ulls d'avui la plaça del Diamant, sí. I van ser molts mesos de donar voltes al projecte, d'anar-lo construint a poc, amb un equip enorme, molt potent, i que finalment, de tota manera, acaba quallant en 8 setmanes d'assaig. Els processos que fem de creació escènica són molt concentrats, molt intensos, clar, i ara mateix clar. Estem, sí, on fire.
Clar, justament, a més, aquest text de Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, és un text que ja s'ha adaptat a cinema, a l'escenari múltiples vegades, no? Se n'han fet cançons, vull dir, des d'on es pot enfocar aquesta pulsió, no? De recuperar-lo ara una altra vegada.
Sí, absolutament. Justament aquesta va ser, en tornar a llegir la novel·la, l'aposta més forta de dir, aquí hi ha la veu d'una dona, la Natàlia, que ens atravessa, que el riu de la seva vida i la seva veu atravessa les generacions fins a nosaltres, i d'alguna manera és com ganes de tornar-la a escoltar a ella, sentir aquesta veu que en realitat és tan anònima ni tan sols ha tingut el seu nom durant dècades, diguem, no? De fet, la novel·la fins i tot hi havia un moment que s'anava a titular Colometa i aquest nom que se li posa i que té tanta ressonància simbòlica, però ella és la Natàlia i és com aquest desig de sentir amb ulls d'avui, que a més en les darreres generacions hi ha hagut tanta presa de consciència sobre precisament la vida de les dones en molts sentits, tornar a escoltar-la, i d'aquí va sorgir aquesta gran idea de la caixa de ressonància, de dir l'espectacle serà una caixa de ressonància per sentir reverberar des d'avui a través d'aquesta veu les veus de moltes generacions de la nostra història, de la nostra, del nostre col·lectiu.
Mm-hmm. Clar, dir-li Natàlia i posar aquest nom davant del de Colometa ja és una aposta molt contemporània, i d'aquesta versió que presenteu al Teatre Grec més contemporània a la plaça Diamant, n'hem de parlar, però clar, potser alguna de la gent que ens escolta haurà llegit la novel·la, i també les més veteranes recordaran aquella pel·li i versió televisiva d'inicis dels anys 80. Aquella versió de 1983 dirigida pel Francesc Betriu, on molta gent recordarà una Sílvia Munt molt jove i un Lluís Omar també joveníssims, fent del Quimet i de la Natàlia, de la Colometa. I és això, allà s'apel·lava molt als espais del barri de Gràcia, aquests embalats, aquest so, que jo crec que és guai de sentir-ho en la versió antiga, no? I en la versió una mica que devia estar en l'imaginari de la Rodoreda. Però si hi ha una cosa que m'intriga és com es plasma tot això ara en una obra contemporània que apel·la en un mateix espai tant a la plaça del Diamant i la vida quotidiana del barri de Gràcia dins i fora les cases, i alhora crear un espai que aboqui el món interior de la Natàlia, que, bueno, que molts recordaran, comença sent aquella gràcil dependenta d'una pastisseria.
Sí, uau, has dit moltes coses. Efectivament, aquesta sèrie jo crec que és un record, per mi és un record d'infància, fugisser, allò, moments de televisió a casa dels avis. Segur, estic segura que per moltes generacions és encara un record molt viu i realment la Sílvia Munt es va convertir com en una encarnació d'aquest personatge que és una icona.
Hi has anat aquí, Carlota? O heu anat tu també, Alba, a revisitar la sèrie, per exemple?
Sí, i tant, sí.
També és molt icònica aquesta sèrie, a banda d'altres plasmacions teatrals, però, i que evidentment el text de la Rodoreda, que això és un tòtem absolut, però la sèrie té molt d'art també.
Sí, perquè a més es va fer amb la seva complicitat de la pròpia Mercè Rodoreda en el seu moment d'esplendor i de reconeixement, com no havia tingut la novel·la quan es va publicar, en realitat, en el moment de la seva aparició, als anys 60, i sí, realment crec que aquesta sèrie va ser una... També era una època en què la televisió tenia un impacte, com avui dia està diluït en moltes altres coses, no? Però sí, crec que realment tant la novel·la com la sèrie són referències del nostre imaginari cultural, de la nostra identitat, de la nostra història, i aquest és un dels grans reptes, sí. Però d'aquí va venir justament aquesta idea de voler defugir la pregunta de dir, d'acord, hi ha aquesta gran referència de la Sílvia Munt com a Colometa, de tot aquell magnífic repartiment i magnífica recreació que es va fer en aquesta sèrie. De cap manera intentarem fer això, perquè això és insuperable i això es va fer en aquell moment, exacte. I aleshores avui, precisament, ja agafarem aquesta pregunta des d'un altre lloc. Ja no és qui és avui la Colometa, sinó, així a l'engròs, totes podem ressonar amb la veu de la Natàlia i en perspectiva del segle XXI, la Natàlia pot ser de moltes maneres i pot tenir la identitat és múltiple, és diversa, i justament l'aposta era més que ara qui encarna la Natàlia, com totes sentim en la veu de la Natàlia una part de la nostra història, o moltes de nosaltres, i d'aquí va venir aquesta idea poderosa. L'Alba pot parlar del repte que és això actualment, de no donar aquest personatge a una actriu, sinó de repartir-lo entre 10 actrius, més una música en directe, de manera que la veu de la Natàlia ressona a través de moltes veus en una gran polifonia, de la qual hi ha un repartiment magnífic amb l'Alba Pujol, amb qui ja havíem compartit un projecte sobre Mercè Rodoreda fa molts anys, que va ser un descobriment enorme per totes dues, però a la qual se sumen la Montse Esteve, la Lourdes Barba, la Vicenta Andongo, la Yolanda Sey, la Paula Jornet, la Vanessa Segura,
l'Anna Pérez Moya, la Neus Pàmies.
Sí, les tenim totes per aquí fitxades.
He de dir que passa llista comptant.
Sí, sempre me'n deixo alguna.
A veure, un, dos, comptem totes?
Clar, jo m'he escrit el nom de totes perquè he pensat en algun moment d'esmentar-les que no ens deixem cap, però clar, la Carlota ho fa de memòria, com ha de ser.
És un equip extraordinari i me n'he deixat alguna. Sempre és com un joc, sempre passa, perquè realment la multiplicitat és molt gran i la polifonia que es genera és molt gran, i crec que és una de les apostes fonamentals, evidentment, d'aquest muntatge, i està sent un gran repte.
Clar, i per tu, Alba, com és això de compartir aquest mateix personatge, no?, també amb altres actrius, perquè abans la Carlota parlava d'aquest repte, i jo crec que ho ha de ser, no?, perquè has de com recollir el personatge on algú te'l deixa, no?, servir-lo, és com compartir una mateixa creació comuna, no?
Mira, encara... Jo crec que ho estem entenent totes des de dintre el que estem fent. Des del primer dia vam olorar que seria una cosa molt màgica, realment, i de tot cor i de veritat, o sigui, l'equip d'actrius que som i la xarxa que s'ha creat és molt bonica i molt respectuosa, i crec que jo com ho entenc és com que som 11 mèdiums intentant canalitzar la veu de la Natàlia.
11 cossos per una veu que també són moltes, no?
Clar, som 11 instruments i una cosa que és màgica, que està passant als assajos, diria que quasi bé a tots i des de les primeres lectures, és que en moments diferents el text o la veu de la Natàlia ens envaeix i apareix ella purament, i ens com emocionem en moments molt diferents. El text ens sorprèn en llocs on no ens ho esperàvem. O sigui, estem com realment explorant profundament les paraules que va escriure la Mercè Rodoreda d'una forma molt sensible, molt viva, i molt màgica. I això del que siguem 11, jo a vegades, això és com física quàntica, jo penso, és molt curiós, perquè, clar, tu normalment quan assages tens algú amb qui parles, o algú que no ets tu, sempre.
Que torna la rèplica.
Que torna la rèplica, o que tens, no ho sé, però mai...
Que et contradiu, que se t'ho posa.
Que et contradiu alguna cosa, o que li passa una altra... Tota l'estona, o sigui, et gires i et veus a tu, però que tampoc ets tu, sinó que és una altra cosa. Llavors, una espècie, genera com una espècie com de vincle, de germanor, de ganes de tirar-la endavant. Són com 11 dones tirant endavant a una. És, hi ha alguna cosa molt potent.
I m'imagino que aquest procés de relacionar-vos amb la Natàlia des de les vostres presències d'ara i des de les vostres arts d'ara i en l'entorn actual, suposo que l'heu fet d'alguna manera col·lectivament, segur, no? I amb la Carlota i totes les actrius juntes, però també d'una manera íntima. Aleshores, com que avui tenim a tu, Alba, et preguntarem això, apel·lant a les ressonàncies, què és el que tu et ressona més de la Natàlia? Hi ha algun aspecte que a tu et toca més que d'altres?
Mira, vaig a dir una cosa. O sigui, moltes... Més que de mi, perquè crec que... El que estava intentant explicar crec que era això. És com quan... O sigui, hi ha parts... A mi hi ha coses que em ressonen de la Natàlia que són íntimes i per mi me les quedo, d'acord? ¿Vale? Però jo veig aparèixer fantasmes i un dia és que cito a la Màrcia perquè...
Que més me l'havia deixada justament
veritat,
a ella.
És veritat, jo també estava pensant. Sí. T'hem deixat
la Màrcia Cisteró, immensa.
Tornem a dir tots els noms.
Gràcies, sisplau.
La Clara Aguilar, que a més fa la música en viu, ara anirem a ella. Lourdes Barba, Màrcia Cisteró, Montse Esteve, Paula Jornet, Vicent Andongo, Neus Pàmies, Anna Pérez Moya, Alba Pujol, Vanessa Segura i Yolanda Seix. Oh, no.
Bravo!
La Màrcia, aquest dia que de cop també estava dient el text i de cop diu, es va com aturar, sabia com, no sé, no es bloquejava, va dir, ostres, perdoneu, és que he vist coses, no? I això passa. Totes, o sigui, tu vas... És sorprenent, perquè si vas seguint el riu de les imatges i dels llocs on et porta...
Clar, el riu de la vida de la Natàlia,
sí,
que clar.
Sí, i el torrent de paraules i cap on et porta l'escriptura de la Rodoreda, de cop és impossible que no vibris, que no et sincronitzis amb un ADN compartit. Llavors, òbviament, jo hi ha imatges... Clar que cada un, al ser 11 instruments diferents, jo crec que ens connectem amb imatges pròpies cadascú, però sempre biogràfiques. Llavors, jo veig 11 biografies també sobre, no?, la sala d'assaig i de l'escenari.
I tant. Realment, vull insistir en una cosa que està dient l'Alba, molt important, que és que aquesta aposta, que té un caràcter, si vols, molt abstracte i molt experimental en tenir 11 intèrprets en aquesta única veu, alhora, en realitat, és d'una extrema fidelitat al text, en el sentit que la novel·la és un soliloqui de la Natàlia. Mm-hmm. És sempre la seva veu, tot està narrat en primera persona, i de fet d'aquí va venir l'aposta de dir, és que l'escriptura és tan preciosa, tan exquisida, tan punyent, tan triada paraula a paraula, aquest riu d'imatges i de paraules que està dient, que està descrivint l'Alba, que no anem a reescriure res, i aquesta és una aposta molt important de la dramatúrgia. Hi ha una gran feina de destil·lació, evidentment, per condensar-ho en un espectacle de 2 hores, però tot el riu de paraules és rodoreda pura, i això és or pur. Aleshores, realment, sentir, viatjar a través d'aquestes paraules, doncs si remouen moments de vida, d'una vida tan única com ho és cadascuna, i per això mateix tan universal. I realment la pell de gallina és, he de dir, molt freqüent en aquests assajos, no, perquè s'està parlant dels cicles de la vida. És que m'emociono només de dir-ho.
Heu fet molts clics, no, al llarg dels assajos, i d'això sí, com a nota asterisc, que a ningú se li escapa, o al més despistat s'haurà adonat que hem esmentat tots els intèrprets i no hi ha cap veu masculina aquí, perquè aquí ens centrem en la Natàlia.
Ens centrem en la seva, sí, tampoc aquí és gairebé una conseqüència orgànica de posar la seva veu i la seva biografia davant, la història d'una dona des de que és molt jove fins que és ni tan sols tan gran, en realitat. Aquesta és una altra cosa impressionant quan ressegueixes la novel·la, de donar-te que és un arc de vida dels 17-18 anys, segurament, d'aquest moment d'eclosió fins a una primera maduresa, que tenim la imatge que la... Crec que també inclús molt vinculada a la pròpia Mercè Rodoreda, d'una dona de 70-80 anys, de cabells grans, i realment nosaltres amb el repartiment també això ha sigut una aposta, anar des de la joventut de les actrius més joves fins a la veterania i la maduresa poderosíssima de les més grans, i sentir com aquest riu de vida ressona de manera diferent en les diferents edats.
Val a dir que, perquè no se'ns escapi, ja que estem a més en un podcast del Grec i de les Biblioteques de Barcelona, que a propòsit de l'espectacle i també per parlar, jo crec que serà molt interessant com per fer dialogar, no, la novel·la amb aquesta adaptació que n'heu fet tu, Carlota, i amb el Ferrat Dordal també. Farem un club de lectura el 17 de juliol al Refugi 307 de la plaça del Diamant, i allà la idea una mica, doncs, és que puguem posar en relació la novel·la, no, la versió escènica, les semblances i diferències, no? Clar, perquè també et volia preguntar una cosa en relació amb això, que és que ara es parla molt, no, d'aquesta moda, podríem dir, o tendència, no, d'adaptar textos, diguéssim, narratius a teatre. Què en penses o què en penseu de tot plegat?
Bé, jo en realitat ho he fet gairebé una mica des de sempre. El meu primer espectacle professional va ser una adaptació del Malaguanyat, una novel·la de Thomas Bernhard, i després he passat amb la mateixa Alba per l'Alícia de Lewis Carroll, per les Nits Blanques de Dostoyevsky, per recentment el Quadern Daurat de la Doris Lessing, i me'n deixo...
No escatimes, el King, tot
sí,
és l'Evelyn.
No, home, una novel·la de John Berger, King, per mi, que he estat una gran lectora des de nena, la literatura i la narrativa són una font d'imaginari, són un tresor tan gran com la mateixa literatura dramàtica. I sí, no, la veritat és que no, ni ho visc com una moda, ni ho visc com un rebuig de res, sinó més aviat com la fascinació d'un material, que és el que necessitem trobar per entrar en un procés creatiu amb força, no? Que tu sentis que necessites d'alguna manera i que reconeixes que hi ha una pulsió d'aquell material, d'aquell imaginari, d'aquell univers que et porta cap a l'escena i que li podràs donar una forma escènica. Això hi ha molts textos teatrals amb què no em passa. I, en canvi, molts altres, evidentment que sí, i el mateix una mica amb la narrativa, amb la novel·la. He de dir que fins i tot en els últims anys em passa amb l'assaig, també. Jo, hi ha textos que em commouen profundament, i últimament he fet una lectura sobre textos de la Susan Sontag, i una peça sobre un assaig de la Rebecca Solnit. Són assajos que em commouen i que em porten imatges i imaginari i vibració. Què és el que necessites? Necessites trobar aquest impuls realment per fer un espectacle. El trobis on el trobis.
Ens hem submergit i hem parlat força de l'autora i el text. Crec que és moment de viatjar fins a la dimensió sonora d'aquesta nova plaça del Diamant.
Yeah!
Clara Aguilar, així, escrit seguit. Això és una de les seves peces de fa un parell d'anys, el Pussy Picnic. No, tot el que ha fet la Clara Aguilar ens fascina, però, clar, ella té un paper capdalt a la peça, a la teva plaça al Diamant, Carlota. Com sonarà aquest embalat el 2023? Perquè, clar, de moment, el Nil i jo som tot intriga, no sabem què passarà aquí.
Sí, estem també en això, en ple descobriment ara mateix, perquè està sent un procés tan complex amb l'espai, amb les intèrprets, amb els objectes, que tampoc n'hem parlat, però l'escenografia del Max Lenzel fa una aposta molt forta, sobre molt abstracta i molt, molt, molt interessant sobre l'espai i l'ús dels objectes, igual que els treballa molt la Rodoreda. Aleshores, els assajos, en aquest sentit, estan sent de moltes capes molt potents al mateix temps, i la música, la sonoritat, les veus de les actrius són una de les capes que està ara mateix en plena eclosió, i la Clara tenia moltes ganes de trobar-nos. Hem fet un parell de col·laboracions petites en aquests últims anys. Petites, vull dir, per projectes que de cop tenien un procés de creació encara molt més restringit en el temps, i que es van veure pocs dies. Una peça sobre manifestos feministes, on també hi havia l'Alba com a actriu.
Sí, que tenia girls, el nom a cap, no?
Sí, Girls es deia, Girls.
Ah, es deia Girls?
Sí.
Ah, no era aquella de les masculinitats? Com es deia? Ah, no.
Aquesta devia ser una altra.
Això és una altra que vaig fer amb el Marc Rossic.
Ah, el Marc Rossic, sí. Exacte. Sí, sí, ara m'havia pensat que
hi ha moltes constel·lacions i vincles entre la família teatral i tal, contínuament. Però no, amb la Clara vam fer aquesta peça, i ara hem fet aquesta, on també hi havia a la Yolanda Sey, aquest treball que també va ser només una llavor encara en el CCCB sobre un text de la Susan Sontag, però ara tenim aquesta gran oportunitat immensa que és un repte enorme per totes dues i per tot l'equip, però per mi el fet de treballar amb òbviament amb les sonoritats absolutament contemporànies de l'electrònica, de la Clara, i la seva sensibilitat i la seva mirada sobre el material, sobre la Rodoreda, sobre la pròpia vida de la Natàlia, que al final sobre les paraules, sobre el viatge de la peça, en aquest sentit jo em sento molt amb el luxe de comptar amb un equip de col·laboradors que són grans dissenyadors, dissenyadores del seu llenguatge, però alhora tothom té una mirada molt dramatúrgica, molt, molt profunda sobre el material, el Carlos Marqueria amb la il·luminació, la Clara Aguilar fa equip amb el Damien Bazin, Espai Sonor, amb qui hem treballat també moltes vegades, la Marta Rafa amb el vestuari, el Ferran Dordal, evidentment, a la dramatúrgia, aquesta vegada la Cecília Colacrai també amb el moviment. És un equip realment molt potent, molt ric, on tothom estem mirant el més difícil, que és de confluir. Cadascú és molt potent en el seu llenguatge, però el repte de l'espectacle és confluir totes en una peça. Això, hi ha dos imatges de la Rodoreda que quan em perdo i torno. Una és la del mirall trencat, realment, no? Sí. De dir, és hem fet un mirall molt esberlat que ara estem intentant que tot ell, de tota manera, reculli una imatge que és la vida de la Natàlia i la veu de la Natàlia. I l'altra són els viatges i flors, precisament aquesta última narració, en el sentit de que tota la peça és un viatge o un recull de viatges al llarg de la seva vida i que van florint, és com una flor, no? I que d'alguna manera quan ens perdem hem de tornar a tenir aquesta mirada com completa de la flor. I l'altra imatge central, que és el diamant. És curiós perquè la pròpia Rodoreda explica que el nom té un punt gairebé d'atzar, és el nom de la plaça i fins i tot diu que és una plaça lletja, diguem.
Però ja té moltes
però
cares.
Però al final t'està posant un diamant, un objecte tan vell, tan abstracte i alhora tan dur i tan tallant, perquè és una novel·la molt conmovedora, molt impactant també.
I tu, Alba, relacionar-te a banda amb el text de la Rodoreda i com el tracta la Carlota portant-lo als nostres dies, tots aquests elements escènics com la música, la Clara Aguilar, tot això, com influeix en la teva manera de preparar la teva interpretació?
Jo crec que algun dia, en una de les converses, va sortir aquesta idea de magma mental. Jo crec que tot aquest espai... És que m'ha fet gràcia que digués, és la proposta del Max escenogràfica, que és abstracta, però alhora és molt concreta. O sigui, tot és molt abstracte, però alhora és molt concret, que és aquí la nostra estimada Rodoreda ja ho feia, no? Coses... col·locar-te en un lloc superprosaic, amb una excel·lència poètica, que t'obre un espectre increïble. I llavors, crec que nosaltres estem... Bueno, parlo per totes perquè en parlem tant i estem totes tan juntes que tinc la sensació que parlo, que som 11, saps? Ja,
t'ho
juro. Sou
una hidra d'11 caps.
T'ho prometo, eh? O sigui, em costa com particularitzar-ho. Però crec que estem buscant aquest nivell de connexió amb la poesia, que sembla una cosa molt abstracta, però també pot ser molt concreta, en veritat, no? Està en aquesta tessitura, però alhora aquests objectes, per exemple, que són concrets, també de cop et connecten amb la realitat i amb la terra. La Clara, òbviament no, o sigui, perquè és una gran músic, i amb els espais que està fent, ostres, de cop acompanya i ajuda molt a que la poesia estigui sempre present, per exemple, i et pots enxufar. És que hi ha molts inputs, en veritat, i tu has d'anar triant a on t'enganxes o d'on vas absorbint l'energia per anar cap a l'altra banda. De fet, vull dir, quan hi ha molts inputs, hi ha també 11 actrius, poetes, mèdiums, que dic jo, en plan, perquè ficar-te allà dintre és intens, també, amb molta vibració, en veritat. Quan fem passades, no veus... I encara no... Bueno, no vull desvetllar res. No vull desvetllar res.
Clar, perquè hi ha un gran repte, vull dir, amb tot això que expliques, no?, perquè al final no deixa de ser, al ser una adaptació també d'una novel·la i d'una gran riquesa poètica, com expliques, no? Clar, per exemple, algú que hagi llegit el llibre recordarà molt aquest element característic, per exemple, dels coloms, no? D'aquests coloms del colomar. De fet, en el pròleg del llibre, la Mercè Rodoreda afirma que en un origen ella volia fer una història molt kafkiana, que fos com un malson, no? On la protagonista quedés ofegada per coloms des de l'inici fins a la fi, no? Clar, són imatges, totes aquestes, molt poètiques, però al mateix temps molt literàries. literàries, que com ho feu per portar-les en escena?
Doncs sí, és el repte, tu has dit. Concretament la imatge dels coloms, que recorre tota la novel·la i evoluciona molt, era un dels grans reptes, no?, des del principi, i en aquest sentit sí que he de dir que, per una banda, això, hi ha una aposta molt forta sobre les paraules, tot allò que les paraules et porten i et fan viatjar, confiar-ho a les paraules també, i en canvi fer aquests recorreguts com en paral·lel o en ressonància amb les imatges i amb la música, que no necessàriament sempre t'estan il·lustrant el que nosaltres fem, allò que la paraula ja t'està transmetent, sinó que està fent més aviat una idea més musical de contrapunt o d'harmonia, no? De dir, t'estic descrivint aquests objectes, aquests elements, però potser te n'estic ensenyant d'altres, o t'estic posant èmfasi en uns gestos que en canvi els entendràs més tard. I pel que fa als coloms, efectivament jo tampoc vull desvetllar com hem anat treballant aquesta imatge, que en realitat s'escampa de moltes maneres en la peça, i d'alguna manera, per començar, tenim 11 dones a escena, que són 11 colometes, i hi ha alguna idea o una sensació, el nostre grup es diu el colomà en realitat, no? de que d'alguna manera gairebé, ara ho dic com de broma, però que hi ha com la manera d'encarnar aquestes imatges, en tot cas mai és gens literal, sinó que també crec que l'aposta que estem fent fa molta confiança en el públic, fa molta confiança en que l'última capa d'aquesta ressonància, d'aquesta reverberació, és la teva mirada i la teva escolta, i en això també, per exemple, tornant a termes més actorals, hem parlat molt en relació a l'emoció, no? És una novel·la que conté, és tan emocionant realment, però que al final, en aquesta aposta de que cap d'elles encarna, cap d'elles és específicament la Natàlia, sinó que d'alguna manera estan ressonant amb la seva veu i te l'estan fent arribar a tu. Jo la imatge que tinc és que al final tothom, els que estarem a la platea, a la grada del Teatre Grec, del Teatre Nacional, dels teatres on després anirà per Catalunya en gira l'espectacle, som aquesta última petxina, diguem, que acaba acollint aquestes paraules, i és on l'emoció realment s'ha de produir i és on les imatges han d'aparèixer. Els coloms apareixen, això que es diu de tenir el cap ple de coloms, no? Que és el que té el Quimet, en realitat, i fer volar coloms. Al final, nosaltres estem donant molt, molt, molt l'estímul, com deia l'Alba, per omplir-te tu el cap de coloms, com a espectadora o espectador de la peça.
Jo ja m'estic emocionant ara.
Clar. Sí. És mega excitant, perquè estem fent aflorar un munt d'imatges, tots els que ens estimem la plaça del Diamant, sí. I tenim ganes de veure el vostre muntatge. I, vale, hem aprofundit en un munt de coses, segur que ens hem deixat, Nil, també milions, que voldríem parlar amb vosaltres dues, però fem una darrera pregunta seriosa i després us aboquem a una mena de concurs,
joc, sí, repte,
de serrapat que ens inventem aquí en aquest podcast, que es diu Escenaris Volàtils, i és per alguna cosa que es diu així. Vale,
molt doncs, adequat.
Però ja, clar, 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 apel·lem a l'escenari, no? Una novel·la tan magnífica com la de la Rodoreda mereix un espai tan màgic com el Teatre Grec, que serà de les primeres taules on la portareu, no? Després, per sort, Carlota ja ens has dit que desfilarà per altres sales. Però com es presenta per vosaltres dues com a directora i com a actriu? I com a actriu tu ja veig que parles actriu polimorfa, que parla per totes les actrius, no? Això d'escenar aquesta peça tan especial en la que heu treballat tant, en un espai tan totèmic com el Teatre Grec, sota les estrelles, sota la lluna, en unes nits d'estiu.
És que ara m'ho dius i ja se'm posa la pell de gallina una altra vegada. M'ha passat moltes vegades en els assajos que de cop quan m'imagino que tot allò estarà dit sota del cel, clar, perquè hi ha molts moments que la Natàlia puja al seu terrat i mira el cel i el descriu i veu volar els coloms o no els veu volar, o veu com el cel es tenyeix de vermell a la posta, o les siluetes dels ocells són negres, o sigui, hi ha una quantitat, això que deia l'Alba també de la Rodoreda, que descrivint moltes vegades ha fet una lectura de la plaça del Diamant com si fos costumisme, que descriu la vida quotidiana, i és que la descriu d'una manera molt punyent, però sempre li dona aquesta dimensió
universal,
poètica i universal i transcendent, i a través d'una vida molt específica, molt concreta, i dels gestos que totes fem cada dia, de fer el llit, de deixar el llençol tibant o de tenir un plat per posar a taula, estàs veient els valors universals de la vida. I quan això de cop ho projectes veient-ho sota el cel i les estrelles d'una nit d'estiu, realment se'm posa la pell de gallina de pensar què serà, no?, aquesta ressonància portada en aquell espai, que per mi és la primera vegada. Jo he sigut moltes vegades espectadora emocionada del Teatre Grec. És un moment màgic, ja ho sabem, d'inici d'estiu i d'aquella... Jo sempre explico que una vegada un director americà, el Peter Sellers, em va dir una frase que em va impressionar molt. Ell no parlava específicament del nostre teatre grec, sinó del teatre grec en general, però és una imatge que em ve amb molta força ara en relació a aquest espai. Ell deia, el teatre grec és una gran orella excavada a la muntanya per escoltar la veu dels morts.
Uau!
És que és una frase que m'atreveixa, perquè crec que no es pot dir millor el que és el sentit de la trobada teatral, també, no? Una gran orella excavada a la muntanya, és a dir, al món, per anar a sentir la veu dels morts, que no vol dir una cosa lúgubre ni una cosa nostàlgica, vol dir d'on venim, la nostra arrel, i ressonar en present amb aquesta veu que a nosaltres ens alimenta i ens fa saber qui som. En realitat és això, i això jo, imaginar-ho al grec, em commou profundament. Alhora també he de dir que sé que és un espai de molta dificultat a nivell escènic pel treball, pels horaris, per la temperatura, per la llum, pels imprevistos. Potser sabeu que hem hagut de canviar de dates, per exemple. Perquè en el programa hi havia inicialment unes dates que després, per confluència amb els esdeveniments del Pride Barcelona, s'han hagut de recol·locar. Aleshores, ja ho estic veient a mesura que hi arribem, que és un espai que té moltes dificultats i com a espectadora també ho he pogut percebre molt moltes vegades en el teatre de text. És un gran repte aquella situació, no? Però alhora he de dir que és un regal increïble i que el viurem segur com dues nits màgiques a la nostra vida i de descobriment. També hi ha allò, el somni d'una nit d'estiu, a veure què passa, no? Hi ha una part de dir a veure com florirà aquesta flor allà, sabent que després d'alguna manera tornarem a casa, perquè és on hem estat treballant, al Teatre Nacional, a la Sala Gran, un altre espai igualment difícil en molts sentits, però que aquest dia el conec millor, tinc aquesta sort d'haver-hi fet ja dues peces i de que ara ja estem assajant allà intensament i, per tant, això serà un recolliment que segur que també farà madurar la peça, recollir-la, i he de dir que després aquesta possibilitat de sortir en gira amb l'espectacle, doncs encara és un pas més preciós de tot el procés, no? Última cosa que també m'agradaria dir, això, que també és molt singular, estar treballant sobre la memòria col·lectiva no només de les generacions anteriors, de les nostres famílies, de la nostra comunitat, sinó sobre els espais, és a dir, això de parlar de carrers que trepitges cada dia, perquè jo sóc del barri de Gràcia, i de cop portar aquest imaginari, treure'l, fer-lo viatjar també en l'espai, és emocionant i crec que cada vegada serà un redescobriment.
Clar. I tu, Alba, aquest somni d'una nit d'estiu en el Teatre Grec a portar la plaça al Diamant, com preveus viure'l? Com l'estàs vivint ja? Com t'ho imagines? Abans parlaves d'això de tants inputs, no?, de l'escenografia, el que deia la Carlota també, de les ombres, com es projecten allà, com viatja a l'aire, tot això, no sé, tu, si et fa estar més... no sé, més emocionada, més previnguda, no sé.
A veure, sí, parlo per les 11, crec, una altra vegada, però sí, tenim aquest punt de dir, ens emocionar, no volem, en plan, nosaltres volem estar bé i gaudir-ho, però crec que serà tan especial i només dos dies, i quan no tinguem sostre i fem tantes vegades, no, o sigui, rematem tantes vegades al cel, jo ja començo, al principi hi ha una al·lusió directa.
El carro de les estrelles.
El carro de les estrelles estarà allà.
Sí.
Llavors, penses... A vegades, quan ho parlem, pensàvem... Serà bonic, però ens emocionarem, no? I és com en plan... I no? Quan començarà? Quan ens començarem a emocionar? Perquè, clar, cada una té la seva entrada i cada una... Hi haurà un moment de... Uah, estem aquí... No ho sé. Crec que pot ser... Hi ha moltes ganes, per com a mínim per part meva, i parlo per les 11... I penses, tant de bo poguéssim estar-hi més, no? Al final serà molt poquet, no?
Com dos dies.
Ja no tornarem a estar mai més a l'aire lliure, que jo sàpiga.
Qui sap? La vida porta moltes sorpreses, però sí, la Rogleda també diu que la plaça del Diamant és una gran capsa buida amb el cel per tapadora. De cop tenir el cel per tapadora és un regal.
Tant de bo poguéssim estar-hi més, i també com estem parlant amb vosaltres i abocant a la plaça del Diamant aquest somni una nit d'estiu que tindrem al Teatre Grec d'aquí unes dates. Però això, deia, també com estem, però també a l'escenari volàtil ens agrada trencar-ho.
A veure.
Somiem en que tot això que hem parlat, tot això que estem suggerint de moment, que el Nil i jo no coneixem ni qui ens està sentint, si està sentint el podcast abans d'anar a veure l'obra, tota aquesta escenografia, tota aquesta nova plasmació, això s'evapora. Imagineu-vos el cataclisme que vulgueu, o simplement la fantasia que vulgueu. Nosaltres ens estem inventant amb cada convidat o convidada un nou escenari per a aquella obra. I aleshores, clar, això també, doncs ens emocionem i al final el Nil i jo, que també som una hidra de dos caps, doncs hem començat aquí a fer apostes. I per la plaça del Diamant ens hem inventat fins a tres escenaris alternatius i aleshores no sabem què preguntar-vos, sí, que trieu un, sí, com ho faríeu en aquest escenari. Jo crec que us podem descriure els tres escenaris,
vale?
I que també té una certa suggerència sonora. I a partir d'aquí, pensem, vols dir tu el primer?
En un primer possible escenari volàtil, la Colometa, la Natàlia, es veu atrapada per la pandèmia de la Covid-19 i es veu obligada a confinar-se amb els coloms.
Vale. Voleu sentir els tres i després
sí,
decidiu...
Sí, perquè... aquest és molt angoixant.
Aquest és terrible.
Sí, és heavy, eh? Sí, és heavy, eh? Això al cap del Nil, que és complicat.
És sàdic, ho diríem gairebé.
És sàdic. Sí, sí, confinament amb coloms, eh? Amb tots els coloms que tenen allà al terrat. Molt bé. També podem proposar un parell de canvis d'embalat. Per exemple, en lloc de viure a finals de la República i fer tot aquest passatge per la misèria de la guerra i el franquisme, posem a la Colometa i en Quimet en companyia, però els toca viure a la Barcelona Olímpica. Barcelona, Barcelona. Vale? Aquest també té els seus etziuts. I després jo he pensat una cosa molt més senzilla, molt més de barri, però de barri com ja tocant molt a terra, que és que hi ha una finura en tot això, no? En l'embalat, segurament amb el que vosaltres fareu també, en estar sota les estrelles. I aleshores jo he dit, bueno, traiem l'elegància per un moment i aleshores canviem l'embalat per una altra portada d'escena molt més disruptiva. Per exemple, què passaria si la Colometa, la Natàlia i el Quimet s'haguessin conegut, per exemple, els autos de xoque?
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Sí, sí.
Això em quadra. Això podria ser... Bueno, sí, uns autors de xoque, hem de parlar amb el Max. O sigui, un moment. Autors de xoque...
En comptes de ballar agafats, com allà amb els autors de xoque, eh?
No, em sembla brillant, la tercera. De fet, o sigui, he de dir que vaig anar al sonar.
Clar, els autors de xoque del sonar.
Aquells, la gent trifàsica a les 5 del matí.
Clar, però pensava, bueno, és que seria el meu embalat, no?
És un embalat contemporani molt destroyer, que jo hi ha hagut això, matinades al sonar, que passes per allà i dius, però hi ha molta gent aquí als autors de xoc, que està aquí el DJ Ando i està aquí i no estan mirant res d'això, estan aquí als autors de xoc.
I en hores molt fortes, sí, en hores... els autors de xoc del sonar, en hores molt fortes.
Vale, per tant, l'Alba es queda amb autors de xoc. Tu, Carlota?
Ostres, m'ho poses difícil, eh? La veritat és que la primera, en realitat, no està tan lluny de la novel·la, eh? La Natàlia confinada amb els coloms, ella viu aquest horror de tenir la casa envaïda pels coloms i he de dir que la Clara Aguilar, que recentment ha sigut estrella convidada del Sonar, sí, i que la tenim allà al mig, té, com se'n diu?
Fòbia,
no sé quina és la paraula, té una fòbia insuportable
als ocells.
Ocells, només de pensar-hi gairebé, de manera que...
De fet, una condició que va posar
precisament
era que no hi hagués cap ocell.
Viu, exacte.
Viu.
A l'escena, i per tant, en realitat n'hem parlat molt, perquè és una vivència per la que passa la Natàlia, la d'estar tenir la casa plena de coloms i, de fet, això provoca la seva primera reacció en contra. Aleshores, sí, aquesta situació tan angoixant que hem viscut en aquests últims anys, no la veig tan lluny. Els autors de xoc tampoc, perquè en realitat hi ha un aspecte popular de la verbena, de l'embalat, de la trobada d'ells dos, del barri de Gràcia, de que estem parlant d'una història de gent molt, molt humil i molt a terra, i és també el que la fa tan emocionant. Potser la Barcelona Olímpica és la que m'ha quedat més lluny,
sí,
eh?
Sí, és la que veig que el putle, el trencaclosques de personatges, sí, i humanitats és, sí, aviam com ara en tornem, no? Però bueno.
Està molt a prop de la pell i de la terra, aquesta, sí, novel·la, sí.
Molt,
sí,
molt.
Sí,
molt.
Teatre Grec, 13 i 16 de juliol, La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, portada escena per la Carlota Subirós. Carlota, Alba, molta merda, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques i aquest escenaris volàtils que estem en l'Iran, el Nil i jo, i compartir tots aquests moments els micros a nosaltres, perquè, això sí, ens heu tornat una mica bojos i delerosos.
Merci per venir, i us desitgem que el teatre grec, que és aire lliure, no paregui cap ocell per sorpresa.
Exacte. Moltes gràcies, ha estat un plaer, i he de dir que és meravellós haver vingut a la biblioteca Gabriel García Márquez, preciosa, impressionant, i gràcies pel vostre acolliment i la vostra escolta. En parlar-ne fa venir ganes a nosaltres mateixes de...
Jo estic frisós, ja.
Sí. Jo és que ara no sé què faré. És que ara no... Bueno, posar-me aquest podcast, això és el que faré.
Estupendo.
En bucle. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Merci, molta merda.